La veu del carrer.
Benvinguts i benvingudes a La veu del carrer, l'espai de tertúlia ciutadana de Ràdio Ciutat de Valls que fem de manera mensual, ara portàvem uns mesos entre les eleccions municipals, també les vacances d'estiu i l'inici de la tardor amb Sant Úrsula, amb un seguit de programes especials, doncs encara no havíem pogut començar la temporada, però ja al mes de novembre, de plena tardor, comencem aquest espai amb la presència doncs d'un parell de convidats que des de la visió del carrer ens analitzaran l'actualitat municipal i també més enllà del que està succeint, per exemple, al nostre país Catalunya o fins i tot a Espanya. Avui tenim aquí els estudis de Ràdio Ciutat de Valls el Jaume Pros i Francesc Manresa, ja col·laboradors habituals de Ràdio Ciutat de Valls. Benvinguts a tots dos.
Moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Salutacions.
Bé, primera tertúlia de la temporada, d'aquestes que us anirem oferint cada mes. Portem ja 4 mesos de govern municipal a la nostra ciutat. Han començat doncs ja els primers projectes. Què en podem dir d'aquesta nova legislatura? Jaume.
Doncs cada moment aquests 4 mesos, al meu parer, ha estat una etapa continuista, de no hem vist, tret de, no, del tema estrella, no, diríem, del Museu Castellà, evidentment.
Ara en parlarem.
Però el que parlem, però això és el gran tema, no, el del Museu Casteller. Però tret d'això, doncs, jo personalment no he notat grans canvis, ni per bé ni per malament, la ciutat continua rullant. Em sembla que han sigut 4 mesos més de gestió, potser, que d'impuls de grans o de nous projectes, i suposo que també hi ha bastants regidors també que són nous i que també doncs, s'hi han de fer amb la seva regidoria i començar i treballar. No vull dir que encara no hagin començat a treballar, però no és el mateix un regidor que té una experiència de legislatures, de mandats anteriors, que no un altre que comença ara. Per tant, s'hi han de donar aquests 100 dies que diuen, no? I encara que en aquest cas serien 120, no? Potser? Sí, serien 120
Exacte.
Dies. Però vaja, que en aquests 4 mesos jo personalment no tinc gaire cosa a dir, ni bona ni dolenta. Em fa l'efecte que la ciutat continua, va endavant, la gent treballa, la gent s'aixeca al matí, va a la seva feina i no ha passat res que sigui especialment destacable, tret, com ja hem dit, del Museu Casteller.
Recordem, Francesc, que pels que no ho sàpiguen, per la gent que ens escolti, actualment l'Ajuntament de Valls, format per 21 regidors, 14 dels quals estan a l'equip de govern, 9 regidors són els que té Junts per Valls, 5 regidors Esquerra Republicana han reeditat el pacte que ja tenien en la legislatura anterior, el PSC té 4 regidors, és el màxim grup de l'oposició, la CUP 2 regidors i la presència, no, per primera vegada al consistori, de fet en molts consistoris del Camp de Tarragona ha passat en aquestes darreres eleccions municipals que van viure el mes de maig, d'un regidor de Vox, la presència de l'extrema dreta al plenari de l'Ajuntament. Què em pots dir de tot plegat?
De moment, una miqueta com diu el Jaume, sí que és veritat que la veig gent nova, vull dir, m'imagino que el motor, vull dir, s'està posant en marxa i totes aquestes coses. M'imagino que deuen estar treballant amb els pressupostos perquè s'atansa a final d'any i llavors a veure com decantarà la cosa. De moment, l'altre dia vaig escoltar la tertúlia que vau fer amb ells i sí que, a veure, ells eren pràcticament tots nous, excepte el senyor Martínez, del PSC, i em va semblar que falta encara fusta una miqueta consistent a fi efecte de que se sàpiguen defensar davant de les situacions o no ho coneixen prou bé. Com és lògic natural, vull dir, el senyor de Vox va ser una mera comparsa, al meu entendre, prou feina se va posar en lloc perquè per mi no tenen ni programa ni res, no per Valls, en lloc. I en fi, ja ho veurem. Vull dir, simplement el que van és a dir que no a tot i ja està.
Jaume, per exemple, sí. Tenim un govern, però que potser en la passada legislatura al final va ser complicat i amb l'entrada potser dels nous regidors d'Esquerra, amb la figura de la Teresa Rull, fa que la relació amb l'actual alcaldessa i el Dolors Ferrer i els altres regidors hagi trobat punts d'encaix, perquè tenint en compte que es van posar d'acord un dia abans de la investidura.
No, però està bé això que apuntes tu ara, David, perquè és veritat que cap a final del mandat anterior, allò trontollava o semblava, no?, que trontollava bastant, que fins i tot dèiem o pensàvem si això dura tres mesos més ja veurem com arribarà, no? Però bueno, van arribar, no?, com van poder fins al final del mandat, i la veritat és que jo penso que la candidata d'Esquerra s'hi va posar bé i d'una manera, al meu parer, d'una manera bastant força, perquè jo veig, des de fora, lleial, amb la col·laboració amb el nou, amb el govern nou, i bé, van tancar el... Ui, que m'acau. Van tancar aquest pacte, no?, de legislatura, tal com tu dius, i em fa l'efecte, que mira, que en aquests quatre, ara que deien, no?, aquests quatre mesos, que em sembla que hi ha, que és un govern potser... No, segur que està més qüestionat, o almenys això sembla, que no passa els últims mesos de l'etapa anterior. I també del que ha dit el Francesc, també hi estic molt d'acord. El tema dels pressupostos és molt important, i normalment, curiosament, als finals d'any, no?, l'últim trimestre de l'any, que és quan sembla que hi ha menys activitat política, perquè hi ha menys presència política al Vallenc o als mitjans locals, que dius que pràcticament no se'ls veu, realment és l'època que políticament hi ha més feina, perquè és quan els regidors estan treballant per posar-se d'acord amb el govern, no?, de cara a la confecció dels pressupostos, i cadascú, doncs, intenta estirar el màxim possible, doncs, per la seva regidoria. Estic amb el Francesc, que segurament ara és aquest el tema que més els manté ocupats.
Esperem.
De moment s'han aprovat ja les ordenances, i d'alguna manera, ho deia a la introducció, Vall sembla que n'hagi sortit més beneficiat, sí que s'ha pujat l'IBI, però per d'alguna manera l'IPC, no?, per sobre de l'IPC actual, que fa que no afecti tant i que no s'hagin de prendre decisions difícils que potser han de prendre en altres ajuntaments del Camp de Tarragona, com són Reus i Tarragona, que la veritat, la situació financera és molt complicada, sobretot la de l'Ajuntament de Tarragona, que també amb l'alcalde Viñuales, doncs, s'han de prendre decisions complicades, no?
Sí, el que hem de veure és una cosa amb aquest tema, vull dir, és com se tradueix el tema del pressupost, o sigui, molt bé, com deies tu, vull dir, les excepcions fiscals ja estan, i això, i en segons quins aspectes, vull dir, han pujat, en d'altres s'han mantingut, però el que s'ha de veure és això, com se tradueix a la vida real del ciutadà, que aquesta és l'altra cosa. Per el que es diu, sabem que l'Ajuntament està sanejat, doncs hem de veure accions. No n'hi ha prou amb paraules, hem de veure accions ja. Vull dir, i després ja parlarem, si vols, tu, del Museu Casteller, que és un altre tema que també fins ara ens ha costat molt a nosaltres, no sé si tant a les altres associacions catalanes, com diuen, però de moment em penso que la part més gran se l'emporta Valls.
Quin pressupost imagines, Jaume?
Ai, no tinc ni idea. Jo penso que no recordo ara mateix quina era la xifra de l'anterior.
Però... 33?
Sí, més o menys.
No crec que variï gaire. No crec que variï gaire, perquè el fet de congelar o no pujar impostos, intentar mantenir una línia en aquest sentit, el que t'aporta obligatòriament és a intentar, doncs, també respectar més o menys les partides de l'any anterior, evidentment, i amb la possibilitat de poder redistribuir partides cap a un costat o cap a l'altre, no? Al confeccionar el nou pressupost d'allà on no hi ha hagut tanta despesa, perquè potser era innecessària, perquè no s'ha executat, i destinar els diners cap a un altre lloc. Jo crec que si es manté la càrrega tributària de Valls en impostos locals i en taxes, i bé, que es manté més o menys, i no passa com a Tarragona i Reus, al final això s'ha de traduir en uns pressupostos molt similars als de l'any anterior, potser amb alguna desviació cap a una partida o cap a una altra, segons vegi l'equip de govern que més li interessa. I pel que deies de Tarragona, jo m'ha sorprès, no sé què és el que ha pogut passar, perquè realment ara han entrat els socialistes, però tampoc no feia tant de temps que hi eren. Sí, Esquerra només ha estat
un mandat. Una legislatura, el govern Ballesteros fins al 2019.
Jo no sé aquesta sorpresa que ens han... No, que és el que deu haver passat, perquè no sé què és el que ha motivat que Tarragona, de cop i volta, perquè això no passa d'un dia per l'altre, ni d'una setmana per l'altra, ni d'un any per l'altre. Si un ajuntament se troba que té aquestes deficiències econòmiques, jo crec que això ja ho... No ho sé, ho haurien d'haver previst amb antelació tant al govern anterior i potser fins i tot en l'època de del Ballesteros, però no és el problema d'ells, de Tarragona i de Reus. Nosaltres jo crec que hi ha una tendència des de fa ja bastants anys a que sí que és veritat que de moments bastant difícils i complicats econòmicament per Valls, segurament des de les decenals, les del 2001, que les van passar magres, sí que és veritat que en aquest sentit penso que l'Albert Batet va ser molt bon gestor econòmic, i crec que ell té molt, molt de mèrit d'haver endreçat el que seria l'economia, no? I l'equip, evidentment, de l'Ajuntament.
Les arques municipals.
I sí que és veritat que des d'aleshores fins aquí, doncs, sembla que l'Ajuntament, doncs, bueno, va mantenint, no? Està sabent nedar i guardar la roba, independentment de qui sigui el responsable d'aquestes regidories econòmiques.
I a nivell d'oposició, hem pogut veure el PSC i la CUP, que segueixen amb la cultura, no, de tombar tot el que els hi presenta el govern, han de fer també la seva feina, i la presència de Vox, no, que fins i tot en els plens municipals d'alguna manera desvia l'atenció cap a altres qüestions que no pertoquen en l'actualitat municipal. De fet, ho van demostrar també en la tertúlia que vam oferir a Ràdio Ciutat de Valls, com deia abans el Francesc, la setmana passada.
Sí, sí, bueno, ells seguiran insistint perdó, amb els temes que si banderes, que si això, que si allò, que si naps, que si fotos, que aquestes coses, i ja està. Vull dir, m'imagino que i per aquí doncs, potser doncs, hi haurà alguna querella, espero que no, però vull dir, és que no tenen arguments. No tenen arguments, vull dir, per tant, van així. Si em permets, però, insistint en el que deia ell sobre els pressupostos, lo important dels pressupostos, el que fora molt important, és que les partides es complissin, que moltes vegades hi sabem, i l'altre dia també va quedar palès, almenys ho va dir el Martínez aquí, de que, per exemple, amb temes socials, vull dir, no es va arribar a la despesa d'un 30% del pressupost. Vull dir, això no s'entén. També hi ha una altra cosa, que també ho hem vist publicat, suposo, que uns 200.000 euros dels pressupostos participatius, que perquè no es veia la possibilitat de poder-los acometre, també ho van passar en una altra partida. Escolteu.
Clar, llavors els pressupostos participatius, quina funció?
Entesos? Vull dir, jo això, primera, que jo ja considero que els pressupostos participatius, almenys en el nostre cas, no tenen justificació per una raó molt senzilla. Que és la xocolata del lloro. Vull dir, se'ls hi fa votar unes coses quan realment allò hauria de ser despesa corrent perquè moltes coses són de manteniment i, en canvi, que perquè no han rebut uns prous vots i els altres sí, se'ls hi fa als altres i amb uns no. Jo no ho acabo de veure clar, sincerament. No sé si
jo,
tothom ho veus.
Jo és que des del primer dia sempre he estat contrari als pressupostos participatius, sí, més no de com estan, igual hi ha una altra manera d'enfocar-ho, eh?
D'alguna manera també l'actual regidora de participació, Teresa Rull, que de fet s'estrena aquesta cartera, no? Ja hi era en la legislatura passada, també ha demanat, no?, una reformulació dels pressupostos participatius. Ho va dir també en aquesta casa en l'entrevista que li van fer com a portaveu.
Doncs
pensen que es poden reformular?
Doncs, ho celebro.
Jo també, i penso, no és que es poden reformular, és que penso que és necessari i cal reformular-los i donar i un altre plantejament. Primer, penso que els imports que es destinen als pressupostos participatius són imports com perquè la ciutadania, a veure que se m'entengui, però que jugui una miqueta i que se senti que participa. Segon, jo penso que la gent ja vota perquè gestionin la ciutat els regidors i els tècnics que són els que en saben.
Exacte.
Això per una banda, i per tant són ells els responsables, no la ciutadania per partida doble, votant i després decidint aquests 200.000 euros, 300, el que sigui, on han d'anar. I tercer, que de la manera com estan plantejats, trobo que és un error, perquè depèn del poder de convocatòria que un pugui tenir. Mira, vosaltres sabeu que estic a la Junta del Club Bàsquet Valls. i el Club Bàsquet Valls potser és, no, potser no, segur, després de les colles castelleres, doncs l'entitat de Valls que té més massa social i tenim més socis i
categoria
més jugadors
també.
Es van presentar els equips de fa pocs dies i es van presentar, van batre tots els rècords d'equips i de jugadors,
i que és molt lloable la labor que fa.
Però tu imagina't que dintre dels pressupostos participatius nosaltres doncs tenim una idea, un projecte, i tenim la capacitat de mobilitzar tota la nostra massa social. És que es farà allò, o s'hauria, o ho guanyarem, i possiblement podria ser que no fos el millor projecte pel conjunt de la ciutat. Què vull dir amb això? Que segons la capacitat que tu tinguis de mobilitzar, o que la gent voti, o vagi a posar la papereta, doncs, i hòstia, això, jo crec que els pressupostos participatius s'han de redefinir d'una altra manera diferent. Primer, si volen fer pressupostos participatius, que els facin i que portin diners de veritat. I segon, que busquin un mecanisme que sigui més seriós, que no pas anar a depositar un paperet amb una urna, doncs per fer projectes que realment que potser no tenen ni la consistència ni l'entitat que podrien tenir nosaltres. I si no passa res, doncs no es fan pressupostos participatius i que ho gestionin ells. I si no ens agrada com ho gestionen, doncs ja votarà la gent amb uns altres. O, no? I
que per això
són responsables.
Que sí.
Però ja et dic, Francesc, que jo la veritat és que mai no m'han fet... De fet, jo no he votat mai, ho dic ara aquí públicament. No he votat mai els pressupostos participatius.
Ja que traiem això dels pressupostos participatius, i vist també, no?, la participació que hi ha en els comicis, que són de veritat, no?, quan s'han d'elegir els representants que ens han de defensar, sigui l'Ajuntament, el Parlament de Catalunya, o ara el Congrés dels Diputats, després tocarem el tema de la investidura de Pedro Sánchez, però la participació en el que és uns comicis es va veure tant a les municipals, no?, com al Congrés dels Diputats, les dues últimes eleccions, ha estat baixa. La gent no participa.
No.
Per què? La gent està cansada de la política?
Si més no, vull dir, no s'hi veu representada lo suficient, crec jo. És que, a veure, hi ha una sèrie de coses, vull dir, bueno, molt bé, ara estem en un mitjà públic i tots estem opinant, molt bé. Aquí ve un polític i quantes vegades traurà la paraula transparència? Però a veure, com l'entenem la paraula transparència? És que jo n'estic cansat, vull dir, a mi em cansa aquesta paraula. Vull dir, prou paraules, prou xerrar, més fer. Això és la transparència. Vull dir, a veure, si jo vaig a trobar un regidor, l'alcaldessa, qui sigui, m'atendrà molt bé, estic segur que m'atendrà molt bé. I dir, tranquil, que això ho mirarem, etcètera, etcètera. Però, esclar, de tu a tu, les coses se queden allà. El que sí els fa por és que ho diguis fora d'allà o que ho escriguis. Això ja els fa més por. Per tant, llavors arriba a un punt que no tenen prou en compte l'opinió del ciutadà. No tenen prou en compte. Vull dir, ells estan en un altre nivell i la veu del ciutadà no els acaba d'arribar. O almenys, no ho sé, fan cas omís.
I els problemes que, per exemple, surti a l'extrema dreta és pel fet de que passen aquestes coses?
Sí, bueno,
per la baixa participació, potser...
Bueno, i perquè la gent n'està cansada, perquè no se li fa prou cas, i llavors busca una altra sortida. I això és el que passa, que jo ho veig una cosa molt transitòria. No sé, potser m'equivoco.
Jo penso que tot és una mica més complex.
Bé.
Penso que en el cas de Catalunya hi ha la desafecció general a la política que hi ha tot arreu. Mm-hmm. A tot arreu hi ha desafecció política, però que també s'ha ajuntat que la gent ha estat, sobretot l'independentisme català, el votant independentista català, doncs s'ha sentit, en certa manera, doncs, enganyat o desencisat o digue-li com vulguis, i fins i tot hi va haver una campanya molt forta a través de xarxes socials propugnant l'abstenció, i sí que és veritat que van perdre molts milers de vots els partits independentistes. Potser l'únic que es va mantenir així va ser Junts, però Esquerra va perdre molts vots i la CUP també molts, i també Junts també en va perdre, potser el que menys. I això també és això és important, clar, si la gent no va votar, doncs perquè, primer per desafecció, i després doncs perquè el que és votant fidel, com sempre ha estat l'independentisme, que l'independentisme ha estat molt actiu des de l'any 2010 cap aquí, doncs no se sent representat, doncs és normal que no votin. I pel que fa a l'extrema dreta, doncs a la gent, per què puja a l'extrema dreta? Doncs primer, perquè tot el que no votis a és avantajós per B, això és així, però és que a més, si està governant A i hi ha una sèrie de problemes que fa por d'afrontar-los i passen els anys i les legislatures i no els acaben d'afrontar, doncs al final la gent diu, doncs també voto a B, que almenys parlen clar. Encara que el que diguin siguin autèntiques animalades, que siguin bestieses, en el debat aquest ara d'investidura a Madrid, abans de començar ho deia a Abascal, jo penso que el discurs de Abascal era perquè sortís emmanillat del Congrés dels Diputats, però és que realment ha estat un discurs intel·lectualment que no hi ha per on agafar-ho, que dius, bueno, però només a... només van a l'estómac, a les entranyes, al cor, al fetge, però res que sigui intel·lectualment analitzable del que ha dit.
Ja que el Jaume ha tret el tema, digues Francesc.
Permets un incís per posar una miqueta més d'això a el que acaba de dir ja. Jo estic d'acord amb el que diu ell, només amb una salvetat. La gent està desencantada i tot del que ha passat i dels propis polítics. Jo el que sostinc, i la millor puc anar equivocat, és una cosa. Jo em fa l'efecte que el dia que es voti verdaderament, aquell dia es veurà si la gent ha estat desencantada o no. O sigui, sí que ho està, però a l'hora de la veritat jo em fa l'efecte que serem els mateixos o més.
Ah, sí, és possible.
Perdó, jo dic serem, perquè jo també m'hi compto.
Bueno, jo vull dir que estàs encantada amb l'oferta actual.
Sí, sí. No hi ha volta de full, és veritat. L'únic que passa que també hi ha hagut una altra cosa i la gent, vull dir, hi ha hagut també la persecució jurídica que llavors, esclar, la gent el que fa és... I llavors, forçosament, ara, en el moment que ens deixessin votar, jo estic segur que el que diem del 70 o 80% el tindríem, Jo és el que penso.
A partir d'aquí, aquesta setmana és crucial, no?, pel futur de moltes qüestions de la política catalana, no? De fet, avui mateix, avui dijous, si no passa res que ho impedeixi, Pedro Sánchez serà investit president del govern espanyol. Tot ve això d'unes eleccions que es van convocar de manera anticipada el 23 de juliol, eleccions que va guanyar el PP, però que finalment no va sumar amb l'extrema dreta, amb Vox. Això donava la carta a Pedro Sánchez per poder-se presentar a la investidura. Sí que hi va haver una investidura fallida d'Alberto Núñez Feijóo, que va rebre, recordem, els vots de Vox. A partir d'aquí, després d'una negociació llarga, no?, amb els partits independentistes, que tenien molt a dir, i també amb el que és el PNB, amb fins i tot Coalició Canària, s'ha aconseguit aquest acord, no?, que ve a partir d'aquesta llei d'amnistia també proposada tant pels dos partits importants independentistes que tenen representació al Congrés, com són Esquerra Republicana i Junts. Sembla estabilitat, en els pròxims 4 anys al Congrés dels Diputats, si més no, el que diu l'acord i aquesta llei d'amnistia. Per tant, tornaran els exiliats.
Estabilitat, no sé jo què dir-te.
Jo també penso el mateix.
La paraula no sé si és estabilitat.
Això és el que diuen...
Sí.
Però clar, estem parlant que són 8 partits els que participaran, que ja ens centrem en el que és Catalunya, però clar... És que
quan entrem amb els detalls...
Clar, són 8 grups diferents i cadascú amb els seus interessos, la seva idea i el que els convé. És difícil, sí que se li ha de reconèixer al Pedro Sánchez una capacitat de supervivència que jo crec que en democràcia aquí no li hem vist a ningú.
No.
Aquest home és incombustible. Sí. És que és increïble. I precisament ahir, en el primer debat d'investidura...
I sense estridències,
No, i sense estridències. És que el primer debat d'investidura, el discurs d'ell, com que estava treballant, no l'he pogut veure després per YouTube, en diferit, no, diríem, però després els altres discursos sí que ja els he pogut veure en directe, tant el de Feijóo com el de Abascal.
I aquest cop Sánchez sí que ha replicat Feijóo. Recordem la investidura de Feijóo, Òscar Puente.
Sí, bueno, clar. Aquí és que el primer a parlar és Pedro Sánchez com a candidat.
És el candidat.
Ha de parlar ell, després surt el Feijóo, que té el temps limitat, em sembla que era mitja, 3/4 d'hora crec que era, i després Pedro Sánchez continua replicant sense límit de temps. La veritat, Pedro Sánchez, és que se l'ha menjat amb patates, que jo cada vegada que tornava a parlar el Feijóo, jo pensava, hosti, tio, és que no entens, però és que encara vas a... que et fotis la trajecta, hòsties, que no n'has tingut prou, perquè és que la veritat que molt còmode el Pedro Sánchez. I jo crec que la comoditat que jo li he vist al Pedro Sánchez és, perquè no tinc cap dubte, que ho té tot tancadíssim, és impossible que ara se puguin tirar enrere, i ja diré més, m'ha agradat més en les rèpliques i en la segona i tercera rèplica que en el discurs que et portava preparat. Sense papers ha estat millor.
I això ja ho havien dit, tal com aniria el discurs, sí, que no es posaria i que fora el torn de rèpliques que
allà
seria...
Allà s'ha trobat molt, molt còmode. I la veritat és que penso que ja el Feijóo tenia molts motius i molts elements per poder rebatre a Pedro Sánchez, entre ells aquests canvis d'opinió que tan habituals que té Pedro Sánchez, que amb l'amnistia i amb tot ell va fent i va canviant d'opinió com li ve. Però penso que el Feijóo, tot i que tenia els ingredients, quan arriba l'hora de cuinar-los, aquesta manca tan gran que té de carisma, mm-hmm, perquè és que és com una sípia allà xerrant, tot allò li acaba jugant a la contra i dius, com pot ser, no? M'ho mirava i deia, com pot ser que amb tot el que tens per poder dir, encara que ho diguis amb tan poca gràcia en el cas això.
Jo no li veig futur, eh?
No, jo crec que està sentenciat i després d'aquest debat d'investidura està sentenciat. Mira com estaran, no? Que és que ha arribat un punt, hòstia, és que és, de crispació.
Sí, sí.
Ha fet un discurs a aquest al Feijóo tan crispat, tan encès, tan similar a Vox, que fins i tot ha arribat a dir que Abascal en molts moments és un home més d'estat que Pedro Sánchez. Hòstia, defensant... I mira que el nivell de crispació, com serà que en un moment determinat quan el Pedro Sánchez ha tret el tema de la corrupció a Madrid amb lo de les mascaretes, el germà de l'Ayuso, que sabeu tot allò que va passar amb les mascaretes i que ja... I que ha fet un comentari al Pedro Sánchez, com ho sap fer ell, que tu ho has dit sense gens de crispació, però que en aquell moment estaven enfocant a l'Ayuso, hòstia, se li ha entès perfectament. Com, ho has vist, això?
No, que jo, avui no hi havia res. Hòstia,
se li ha entès perfectament que ha dit... No sé si es pot dir per la ràdio, ets un fill...
Deixa-m'ho entre cometes.
Sí, sí.
I
sí.
Li han preguntat després als periodistes, diu, hòstia, però què has dit? I diu, que me gusta mucho la fruta. I diu ella, que me gusta mucho la fruta. Però després el gabinet de premsa del PP ha dit, no, ha dit el que ha dit, i quan tothom pensava que el gabinet de premsa diria, demanem disculpes, el tal, diu, ha dit el que ha dit, i a més, és que s'ho mereixia. Dius, hòstia... Està al nivell de radicalització del PP, jo crec que s'estan equivocant molt. Perquè la gent de dretes, una mica moderats, s'estan quedant sense alternativa.
Jo, per mi, total.
S'estan quedant sense alternativa.
Recordem que Ciutadans no es va presentar en aquestes eleccions, però continua tenint representació al Parlament de Catalunya en aquests moments. Sí. Hi hauria possibilitat que aquest partit taronja ressorgís... O creieu que tot això s'ho menjarà Vox? Com...
No. PP... Ni Vox.
No.
Ni Vox.
Això anirà cap al PSC, uns quants cap al PP.
Exacte.
I vés a saber, però no, a més, econòmicament estan en... Estan en una situació, clar, estan en una situació límit, Ciutadans. Estan aguantant per l'aportació d'aquests quatre diputats que tenen, però no, és que no, és inviable. Així passarà igual que el partit aquell de la nova convergència, no me'n recordo com es deia, no? PDeCAT, que fa, no? Fa
sí,
10 dies, no?
Alguna
setmana, que també van allà a tancar.
Si em permets,
sí,
per afegir més coses a les que ha dit el Jaume, que n'ha dit bastantes, cal també posar en relleu, vull dir, el tema de les judicatures. Vull dir, l'altre dia un opinador també de televisió va dir que com a jutges no haurien de tindre dret a manifestar-se. L'altra cosa és que ho fessin a nivell... Jo particularment li dono tota la raó. Com a jutges, no, o sigui, amb toga no haurien de tindre dret a això. I a més una altra cosa, ja ho dic com a catòlic, i els bisbes igualment. Els bisbes, per mi, no tenen la meva representació. Ho sento, no em sento representat per aquest tipus de religió terrenal, que quedi clar.
A partir d'aquí, clau catalana, amnistia, això vol dir que en uns mesos, possible retorn del president Puigdemont, de Marta Rovira, de polítics exiliats, de persones encausades, ho diu clar, no?, la llei d'amnistia, que de moment anirà al Senat, tornarà al Congrés, serà un procés llarg, fins i tot el que deia el Francesc, no?, que hi pot haver el poder judicial entremig. Serà fàcil tramitar que es pugui aprovar aquesta llei d'amnistia?
Anirà constitucional.
I que durant el 2024 els exiliats puguin tornar a trepitjar el nostre país?
Jo crec que el difícil serà després d'aprovar l'amnistia. Sí. Pot ser que passin aquests 2 o 3 mesos, però una vegada aprovat vindrà cada cas. I, sí, llavors, i aquí vindrà, doncs, i esperem que aguanti el govern com a mínim els 4 anys, perquè en 4 anys ja veurem el que haurem resolt de l'amnistia.
Amb unes eleccions europees l'any que ve, recordem, 9 de juny, eleccions al Parlament Europeu, es fan cada 5 anys. També què passarà a Catalunya? Actualment el govern aragonès està en minoria, té més recorregut, s'hauran de convocar eleccions anticipades al Parlament de Catalunya o s'esperarà el febrer del 25, que és quan tocarien? Com creieu que pot afectar i amb allò els canvis de classificació, no? Recordem eleccions del 21 que va guanyar el PSC, segona força Esquerra, tercera Junts, com pot canviar el panorama al Parlament?
A mi els governs en minoria no m'agraden perquè tenen un problema a l'hora d'aprovar els pressupostos i a l'hora d'impulsar lleis o decrets lleis o qualsevol tipus de normativa, perquè clar, la minoria és això, la minoria, i per tant són governs que estan allà, doncs mira, per la gestió del dia a dia. Per tant, a mi no m'agraden els governs en minoria. Jo, si jo em digués aragonès, jo ja hauria convocat eleccions, jo. Però entenc que quan els partits polítics estan al poder, doncs els costa molt de fer aquest pas per si després perden aquest poder. Però ja et dic, ni a nivell de Catalunya, ni dels ajuntaments, ni a nivell de l'Estat, els governs en minoria jo crec que són bastant, ho tenen complicat i són bastant inoperatius, al meu parer, a l'hora de poder tirar endavant.
Recordem que els pressupostos es van aprovar gràcies al PSC i als comuns
en
aquest 2023.
Clar, però això desvirtua, això és el que te volia dir, això desvirtua l'esperit de com Esquerra va arribar al govern com un partit independentista, com un projecte independentista, i en teoria eren pressupostos que s'haurien d'haver aprovat, doncs, amb Junts i potser també, no?, amb el suport de la CUP. Per tant, però no passa res, és la política, ja és això, no? I Junts va marxar del govern perquè va voler, no?
Sí.
Perquè, clar, no, perquè política, sí, sí, la sí. Política ja és això. I, sí, sí.
A partir d'aquí hem d'esperar un abans electoral de cara al 24 o creieu que podrà aguantar?
És que depèn, vull dir, depèn, com deia el Jaume, depèn. I a més, els tempos polítics ja veiem com van, que a vegades va tot d'Herodes a Pilat, però a tranques i a redolons s'aguanten, a perjudici de qui? Sempre dels mateixos. Però, esclar, llavors tornem a el que ja deia abans el Jaume, també, no? Entra la desafecció, que vagin en compte perquè les coses tenen un límit. I a la gent se li ha d'explicar molt bé, que ja tots som una miqueta grandets, ja tenim una miqueta d'experiència i realment no volem que se'ns doni gat per llebre.
Doctor, jo crec que aguantaran, perquè ara mateix eleccions a Catalunya no interessa a ningú.
No.
A ningú, perquè tot està pendent de... Tot balla, tot està pendent d'un fil. I encara crec que encara hi ha massa... massa tendència a pensar en clau nacional,
sí.
Encara, i això jo crec que li convé als partits dits independentistes, és que, que comencem, que anem un altre cop a la situació prèvia al 2014 i 2010 i a tornar a fer la política autonòmica, perquè evidentment no podran fer cap altre tipus de política tal com està la situació. Per tant, qui dia passa any empeny, i a mesura que van passant els mesos, doncs intentar que la gent comenci un altre cop a pensar i a votar en un altre tipus de clau, que no sigui com fins ara, independència sí, independència no. Crec que és el que els convé als partits independentistes, vist la incapacitat o la manca de possibilitats de poder impulsar o tirar endavant un projecte independentista. I també penso que el que ha passat i està passant al Congrés dels Diputats, això cohesionarà més a tot aquest grup de 8 partits a Madrid que parlàvem abans, i crec que això també es veurà reflectit aquí d'alguna manera, perquè ja et dic, els discursos tant de Feijó com de Bascal, hòstia, jo crec que avui molts diputats avui li han vist les orelles al llop.
I quin paper hi pot jugar aquí, per exemple, la ANC? Tenint en compte que fins i tot s'havia parlat d'una possible llista cívica en les properes eleccions al Parlament de Catalunya.
Jo no hi estaria d'acord. Jo trobo que aquestes associacions estan molt, molt bé, vull dir governant al carrer, per dir-ho d'una manera o altra, cívica, com s'havia fet fins ara. A partir d'aquí, no ho sé, jo em fa l'efecte que, almenys és el que observo jo, jo per mi hi ha un buit intern, almenys dintre de l'ANC. No sé si aquesta presidenta aglutina prou tots els efectius. No ho sé, pot ser molt bona administrativament, però trobo que no sap guanyar a la gent, no aixeca. No ho sé, i això avui dia, per desgràcia, s'ha de tindre una miqueta de tot.
Jo penso que l'ANC va tenir un paper molt, molt destacat abans del...
I tant.
Però destacat, no, destacadíssim, un protagonisme
total.
Principal abans del referèndum. Després de tot el que ha estat passant, ha quedat una miqueta, bueno, ha quedat bastant descol·locada, i tota aquesta desafecció política, i penso també ha sigut una mica com de desafecció cap a una entitat social que havia fet tant com és l'ANC, estic segur que ha perdut. No sé, jo no conec dades, però estic segur que ha perdut molt de suport popular, i sobretot jo penso que va quedar molt ferida en el moment en què els partits polítics van veure ja la possibilitat de tenir una bossa de votants i van voler prendre el control de la ANC.
I va anar la presidenta a la presó, tota una sèrie de coses, vull dir,
de
va
fet,
quedar...
De fet, hi ha partits polítics que s'han desmarcat totalment i que estan absolutament enfrontats, partits independentistes que estan enfrontats directament contra l'ANC perquè se senten doncs, que no...
És que el que passa aquí és una altra cosa, no sé si estareu d'acord amb mi. Vull dir, aquestes associacions socials, aquí el que passa és una cosa, si s'obren massa, el que passa és una cosa, que els partits s'hi infiltren dintre. A vegades parlem d'infiltrats i els partits són els primers per controlar la situació, i és el que no s'han de deixar fer. I crec que quan van entrar en política, per mi, tant Òmnium, que Òmnium va rectificar primer, més que d'això, i ara trobo malament que ho digui l'ANC, s'equivoquen d'entrar en política. El que han de fer és aglutinar la massa social, com han fet fins ara, i per mi aquesta és la millor base d'aquestes associacions. I que no deixàs que s'introdueixi a dintre la classe política.
Sí.
Per mi és bàsic.
Si us sembla, tancaríem el capítol d'investidura de situació política catalana, i amb una pregunta veu, perquè ens queden 4 minuts per acabar aquesta tertúlia de la veu del carrer. Tornem a l'àmbit local, a la part més cultural. Heu anat al Museu Casteller, Jaume?
Encara no.
Francesc?
2 vegades.
Què us ha semblat? Què t'ha semblat, per exemple, Francesc?
Bé, en principi, a mi m'ha sorprès gratament, i sobretot el que trobo bé, que hi vaig trobar a faltar des del principi, perquè havia vist d'altres museus actuals, la part la part final de poder veure com ara pretenen fer amb el tema de les ulleres virtuals, que això crec que pot ser molt espectacular. Això és el que li falta. Hi ha alguna altra cosa, però a mi m'ha sorprès gratament que ara, a veure si li sabrem donar l'impuls que cal. Aquí el Museu Casteller, jo crec que Valls hi ha posat tots els ets i uts, i el que m'agradaria conèixer és tant que s'ha dit que si Diputació, que si Generalitat, etcètera. Jo el que voldria veure és quant de diner hi ha aportat la Generalitat, perquè per alguna cosa se'n diu, hi poso cometes, Museu Casteller, Museu Nacional Casteller de Catalunya, no? Doncs, per tant, jo trobo que fins ara l'Ajuntament ha hagut de suportar tota la despesa, pràcticament, i si hi ha hagut retards ha estat perquè, doncs, potser no podia més, no m'agrada justificar, però potser sí que ho hem de fer perquè arribem a un punt que, a veure, els pressupostos i els diners arriben fins on arriben, no? Per tant, jo em fa l'efecte que si jo, i la millor potser no hauria sigut la millor opció, si jo hagués sigut alcalde, he dit, senyors, una vegada que era posat en funcionament el Museu Casteller, senyors, aquí teniu el Museu Casteller, nosaltres l'hem posat en funcionament, ara és cosa vostra, que no hi heu posat ni cinc, i ho torno a dir, no sé si és veritat o no, i vosaltres teniu els mitjans perquè això tiri endavant i posar-hi els mitjans tècnics perquè la cosa sigui un èxit. La ciutat de Valls ja ha fet el que havia de fer. A veure, el Museu Casteller, com que no te'l poden prendre, que el tens aquí, doncs, per tant, el que hem d'anar és aconseguir el màxim. Però jo crec que aquí a Valls anem massa de bona fe i ens estan passant amb passeres, en canvi en altres llocs veig que aconsegueixen coses, i inclús pobles més petits, que dius, coi, com s'ho fan? I en canvi aquí a Valls som massa condescendents, trobo, i tenim massa els partits, en fi, tenim massa condescendència, ho sento, però ho haig de dir així, no em surt cap més paraula.
Sí, Jaume, breu, perquè hauríem d'anar...
Pel que fa al finançament, allò que comentaves, bé, em consta, i jo ho sé, que per part de la Diputació el finançament és molt, molt, molt important. Sí que és veritat que sempre s'ha dit, no sé si és veritat o no, que per part de la Generalitat sempre ha mancat, no?, una miqueta més d'empenta, no?, de...
I fins i tot, però vegades, no s'ha dit.
I la gent del carrer, no?, a vegades ho sents, hòstia, si això fos a Vilafranca ja ho veuries tu, com... Jo no sé si això és veritat o no, però sí que és veritat que tant per part de l'Ajuntament com de la Diputació, la implicació de la Diputació és absolutíssima, absolutíssima, i això ja us ho puc garantir. I pel que fa a la visita, que dius, clar, t'he dit, no hi he anat perquè com a gestor cultural la meva intenció és fer una visita de caràcter més professional acompanyat amb un equip de gestió cultural. Però com que això veig que s'està allargant i no acabem de posar-nos d'acord, doncs solament faré en breu una visita i la faré a nivell personal i ja està, no? com qualsevol altra. Però la idea principal, i amb la qual jo havia parlat a la meva feina, era de venir en grup a fer una miqueta, doncs, a veure, no?, allò que des de la meva feina també estem contribuint al Museu Casteller, doncs, a veure com està quedant definitivament, era això.
Molt bé, si els hi sembla, el mes que ve, vingui qui vingui, seguiríem parlant del museu, sobretot a veure també quin pressupost presenta l'Ajuntament de Valls i de l'última hora també de la política tant municipal com també a nivell nacional, perquè segurament donarà molt de parlar. La veu del carrer, primera tertúlia de la temporada d'aquest mes de novembre, amb el Jaume Pros i el Francesc Manresa. Gràcies per haver vingut fins als estudis de Ràdio Ciutat de Valls. S'ha fet curt, parlaríem més hores, però tenim el temps que tenim.
Tenim molta corda, Francesc i jo.
Gràcies a vosaltres per invitar-nos.
Molt bé, doncs vinga, gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu.